Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Pitu Valera, amb Toni Muñoz i amb Fermín Grabolosa. Fermín, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com està vostè?
Bé.
Què li va semblar el partit de dissabte?
Bé, una oportunitat perduda i el líder és el líder.
Bon equip, el Martorell.
Déu-n'hi-do.
Bon equip, bon equip.
Més d'un jugador d'ells era... l'any passat jugava a Lliga EVA i això es notava.
Tenia un jugador, el número 10, mira, és que
sí,
m'ho he apuntat aquí, un tal Sergi Merino,
sí.
Que ell solet doncs, va fer 28 puntets. És que té unes estadístiques brutals, 2 de 3 amb tirs de 2, que dius, bueno, no va tirar massa de 2, 6 de 10 en triples, sí. Ell solet va fer 6 triplets.
En moments punta,
en moments,
allò,
en moments
que dius,
allò que...
Estaven ja allò contra les cordes,
sí, sí, sí,
i sortia
sí.
Ell...
I un 6 de 6 en tirs lliures, un 100% d'efectivitat sí, des de la línia sí, sí. De personal.
Si li feies personal, passava això. I si no li feies personal i el deixaves una miqueta flotar-lo, que es diu amb...
És una paraula que no és català.
Flota una mica, que no estiguis ni aquí ni allà, et clavava el triple.
Doncs Sergi Merino, una de les claus per la victòria d'aquest Martorell, que evidentment és líder perquè ho és, perquè té un bon equip, perquè té profunditat de banqueta i perquè va sortir des del primer quart a sentenciar i gairebé ho aconsegueix, 10 a 26.
Sí,
és una miqueta... Hem d'entendre la derrota bàsicament per això, per aquest primer quart de 10 a 26 que és el que una miqueta ja marca els propers tres quarts, no?
Va representar a remolc tota la resta del partit.
Perquè, clar, veus el segon parcial, 24 a 21.
Retallat una miqueta.
El tercer, 23-20.
També retallat.
I l'altre, 18-19, que ja és una miqueta quan el Sitges s'apropa a dos punts i a partir d'aquí el Martorell doncs, diu, d'aquí no passais. I ja se'n va i,
sí, sí.
I acaba...
I aquell moment que estaven a dos punts que dius, ara és el moment, surt el Merino, o si no, ara no recordo exactament perquè no tinc l'acte, lògicament, del partit. I...
Mira, l'altre màxim anotador, el que li segueix, va ser Carles Moreno amb 19 punts.
Tres quarts del mateix.
La resta, doncs, amb una anotació, bueno, no diré discreta, Òscar Pérez en va fer 15, el número 4. La resta, doncs, ja dic, entre Òscar Pérez, Carles Moreno i Sergi Merino, bàsicament es van finiquitar o es van menjar els Sitges.
I quan es va carregar de personals, que precisament el Merino aquest recordo que es va fer la quarta, i semblava que no el treien, que va ser quan els Sitges van anar escurçant distàncies. Però ell l'estava dosificant perfectament l'entrenador visitant i el va treure en el moment com quedaven els 3-4 últims minuts i llavors va ser altra vegada quan va tornar a fer l'estirada final i ja inabastable.
Hi ha un moment clau que després ho escoltaran perquè vam tenir l'ocasió de parlar amb el Daniel Samper i també amb l'Edu Piñero quan va acabar el partit. Hi ha un moment que jo considero també clau que és quan el Sitges estava iniciant la remuntada i a l'Edu li xiula en aquella intencionada.
No sé tècnica, si...
tècnica, perdó.
No tècnica, sí.
Intencionada, he dit jo.
No, tècnica. Cap problema. Potser...
Allà una miqueta... allò va frenar una miqueta...
Sincerament, em sembla que els àrbitres allà van tenir...
El
xiulet fàcil.
Sí, l'Edu... No.
Perquè hi va haver una altra jugada que podria haver estat una intencionada o una tècnica perquè també es va protestar i es van empassar el xiulet. I en canvi allà, pop, de seguida, però si m'ha fet, si m'havia fet... Fos o no fos, perquè, clar, tu mires des de la banda dels Sitges, diràs si tot allò era falta, i si fos el Martorell dirien no, allò no era falta. Allà cada un es compra cap al seu.
Va haver un moment en què el públic dels Sitges estava especialment sensible a l'actuació arbitral.
Calent.
No era allò un ambient infernal, perquè no. si una cosa té l'afició de Sitges és que molt cridanera no és, i això passa en bàsquet, en futbol, en hoquei i en tot el que se tercia, però en qualsevol cas... ja et dic, va haver un moment en què els àrbitres, ostres, sempre a vegades és més fàcil fer el cop de xiulet amb una banda que amb una altra.
Presumptament perquè no se'ls escapi el partit de les mans,
sí,
però
sí.
Allà no s'escapava el partit de les mans, sinó que hi podia haver-hi més partit. I allà se'n va anar al partit.
A mi saps el que em fa ràbia? Ràbia entre cometes, és que quan prenen una decisió i s'equivoquen, després allò, la famosa llei de la compensació.
Sí. La següent jugada, això no era falta.
Inconscientment suposo que l'àrbitre diu, sí. M'he equivocat a la d'abans, si ara torno a xiular en contra, malament. Vaig...
Sí. Però bueno. Jo només ho he vist amb un àrbitre, de Lliga CB, un canari que es deia Hernández Cabrera.
Ostres.
Va demanar disculpes. No, disculpa, i en aquell moment hi havia salt neutral. Mm-hmm. No com ara, que les lluites són per, pilota per uns o pilota sí. pels altres. Excepte el salt inicial, no hi ha més salts en tot el partit. Doncs va ser, és l'única vegada, i algun partit de bàsquet he vist jo, en competicions les que sigui, que em va demanar disculpes i va dir, m'he equivocat. Va demanar disculpes al públic, m'he equivocat. Una lluita i continuar el partit. No era falta això, però se m'ha escapat. Bé, doncs allò...
Sí, sí, a vegades cap.
Sí, sense voler allò que et sembla, dir, ai, no, no era. Uh-huh. Ho va fer. Jo no he vist mai més a ningú, ni cap més àrbitre, no. Jo tinc la consciència, i diuen sempre, jo és que amb això som molt crític, tenen la consciència molt tranquil·la, i em fa molta gràcia aquesta frase.
Uh-huh. Com poques vegades hauràs vist un partit de CB amb quatre pròrrogues.
Sí, sí, sí. No la vaig aguantar. Estava veient el partit i no vaig aguantar la quarta pròrroga aquest diumenge.
No? Per una qüestió nerviosa o...?
No, perquè eren les 3 de la tarda. Dic, bueno, potser que dinem, no?
Molt bé, molt bé.
No, va ser per això.
Ara estem referint al Rico Manresa, sí. Rico al Barça, que sí, sí, ahir, sí, sí, com diu el Fermí, eren les 3.
Sí. I encara... I va començar un quart d'hora abans respecte als altres partits. Uh-huh. Havien acabat tots i aquest va començar un quart d'hora abans i encara estava jugant-se.
Rarament es produeixen partits d'aquests. No. Rarament. Rarament,
va mira. Sortir no ara no fa massa tampoc aquesta temporada mateix amb, no era la Lliga sinó amb la Copa Olep d'aquests, 7 pròrrogues,
sí. És brutal,
els jugadors ja estaven que ja no s'aguantaven,
és brutal.
No s'aguantaven drets,
és brutal.
Però bé, uh-huh. El bàsquet no es pot quedar empatat mai, o guanyar un o guanyar l'altre, encara que sigui un punt, és just o injust, però són les normes que s'han posat i així és la qüestió.
Doncs així més o menys va anar el partit de dissabte. Partit que, repetim, va guanyar el Martorell 75-86, però es van produir, Fermí, altres resultats d'aquesta 24a jornada al grup segon de Copa Catalunya.
Sí.
Que, si et sembla, doncs repassem.
El Vilaseca va guanyar 88-62 al Sant Boi, el Rosploms 8-56, grup Barna 54, Gavà 74, Centre Catòlic Hospitalet 71, el Ressenyat 75-86 del Sitges Martorell, Ramon Llull 74, Sagrada Família Caló 66, que és el proper rival, uh-huh. Albert Disseny de Manresa 85, SIC de Barcelona 79, Hospitalet 84, Siemens Cornellà 41, que continua en la seva ratxa de...
Anotació pobríssima, pobríssima, sí, sí, sí.
Per això és el CUE. I Artés 69, Blue Arcese 79.
Això vol dir que el Martorell continua liderant la classificació, 20 victòries, 4 derrotes, 44 punts, el Vilaseca continua amb aquest partit pendent, que, sí. Fill meu, no sé quan el jugaran, però està amb 18
abans,
i 5.
Teòricament, abans de 4 jornades de que s'acabi la competició, s'ha d'haver jugat.
Bueno, doncs en queden 6.
Sí, sí.
Per tant, no...
No poden distreure's gaire.
Suposo que s'aprofitarà l'aturada de Setmana Santa per poder disputar amb
el
aquest partit.
El dia 12 d'abril, que no hi ha jornada en quant a bàsquet, igual aprofiten i, mm-hmm. si no el 12, doncs, per endavant presentarà...
No, i és interessant, ja, perquè fa unes quantes setmanes ja que portem, sí. arrossegant aquest,
sí,
partit.
Sí, i també dius, sí, però no, el tens aquí, però no el tens aquí.
Clar, perquè això, vull dir, no oblidem que el Sitges perdem dissabte, perdó, amb el Martorell ja s'oblida de primer lloc, jo penso.
Quatre partits són quatre partits.
Sí, sí, i el Martorell no es perdrà.
A 6 jornades, 4 partits guanyant-los i aquells...
I la lluita ara, com deia l'Edu, al final de partit és el segon lloc.
Sí.
S'ha d'anar pel Vilaseca ara. Tot sí, i sí, que, sí. Ostres...
Tres.
Són 3.
Sí, sí.
Això vol dir que en aquestes 6... Uf, el Sitges ha de fer pleno, eh?
Sí, sí, sí. No, no, ja ho va dir el Dani Sant Pere fa una setmana, un parell de setmanes, era?
Sí, sí, sí.
Que va dir-ho, diu, no es pot entrebancar més ja si s'aspira. Uh-huh. S'ha entrebancat contra el líder, que era un dels partits possibles per entrebancar-se, i a partir d'ara, doncs, si s'aspira alguna cosa, s'ha de guanyar tot.
Tot el que queda.
Tot.
Sí, sí. Marge d'error, 0.
Sí.
Uh-huh. Anotadors dels Sitges, no els hem comentat. El Jordi Escuder va ser el màxim anotador, 23 punts.
Sembla que no.
No?
No.
Vinga, ja...
No estic d'acord.
No estàs d'acord.
El,
doncs...
Pele em diu que no.
Protesta.
El Pelegrín diu que no.
Protesta. Digue'ls, comenta'ls tu, perquè sempre serà més fiable l'estadística del Pele que no la que tinc jo a les meves mans.
És el delegat d'equip que té allà una planilla que ens ensenya només a acabar el partit. Que
és... I com que el Pele és un crac, doncs ens fiem.
Carlos García, 6. Romà Reinés, 2. El Jordi Escuder, 9 punts. El David Rodríguez, 23 punts. El Gerard González, 3. El Jordi Pérez, 4. L'Edu Piñero, 10. desconegut, amb tots els respectes, i no és la seva línia vital, però sí, potser...
Clar. És que, clar, l'Edu, quan fa 10 punts sembla que no hagi estat...
Res.
No.
Sembla que no hagi fet res.
Però penca com a camés, evidentment.
Amb tots els respectes, eh? No. Considero que, bueno, un dia...
El problema de l'Edu és que ens té mal acostumats. Sí. I, clar, com que sempre sobrepassa la quinzena, 20, sí. 20 i poc, clar, quan veus 10 punts, dius, ui, l'Edu, què ha passat, no? Però, en fi...
El Sergi Ruiz Pardo, 5, i l'Isaac Figus, 13.
Doncs aquests són els anotadors per aquests 75 punts que va anotar el Sitges, que al cap i a la fi van ser insuficients per poder desbancar el Martorell. Hem d'escoltar l'entrenador, a Daniel Sampere. Vam poder parlar amb ell tot just quan va acabar el partit, i aquestes eren les seves sensacions.
Sí. Bueno, Daniel, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, una llàstima. Al final s'ha perdut, ara ho estàvem comentant, amb un gran equip.
Sí. Sí, sí, jo crec que realment són els millors contra l'equip que hem jugat, no? Tenen molts recursos, físicament juguen dur, i la veritat és que sí, que crec que ens han guanyat merescudament.
La clau al primer quart, eh?
Sí, l'inici va ser igual que va passar a Martorell, que vam començar amb un 0-13, doncs avui també hem començat amb un parcial molt gran i difícil de superar, tot i que, bueno, que en l'últim quart també ens hem posat a 2 o 4 punts, i allà és el desgast de físic que hem fet, doncs al final ens ha impedit lluitar per la victòria.
Què ha passat al primer quart? L'equip no ha sortit tot lo tensionat potser que se li requeria?
No, jo crec que també, doncs, ells han mostrat un encert molt bo, i nosaltres, doncs, a lo millor, doncs, ens ha costat entrar en el partit, però jo crec que més ha sigut per lo bé que han fet ells que no per lo malament que haguem fet nosaltres.
Hi ha hagut un moment que considero bastant clau del partit, que és quan l'equip comença a reaccionar, s'aprova el marcador, i ha estat quan li han xiulat la intencionada a l'Edu. Allà sembla que s'ha tallat una miqueta, sí, aquella reacció, no? Ha coincidit, bueno, justament aquesta jugada...
Sí, però bueno, això ja són qüestions que ja, sí, no entrarem, perquè un el veu d'una manera, l'altre el veu d'una altra, i també és difícil valorar-ho, no? Però bueno, que sí, que és cert que, bueno, que podia haver estat això, com podia haver estat una altra situació del joc, no? Com un triple d'ells o qualsevol altra situació, no? Però sí que és veritat que jo crec que ja físicament ja no arribàvem de l'esforç que hem tingut que fer per la remuntada.
Ells han estat encertadíssims, eh?
Sí, la veritat és que han tingut molt...
I a l'intercanvi de cistelles teniu les de perdre.
Sí, clarament. Ells tenen molts més jugadors que poden estar notant que no pas nosaltres.
Avui era un partit clau, no, Daniel? Si el Sitges guanyava, sí, encara tenia alguna opció. Avui perdent, no sé com ho veus.
Bueno, ara matemàticament encara en queda, no? Però sí que evidentment, doncs, crec que hem perdut moltes parts de les opcions que podíem tenir, no? Tot i que crec que érem conscients de que aquí no hem perdut la situació de no estar-hi, no? Jo crec que els tres partits de principi de temporada, i després les errades de Reus i de Sant Boi, aquestes són més incomprensibles i són les que realment ens fan no estar en el grup de davanter, no aquesta derrota.
És evident que encara queden unes quantes jornades, que hi ha enfrontaments directes, que hi ha un últim partit a Vilaseca, sí, que tant de bo doncs pogués ser decisiu, no?
Sí, bueno, però perquè sigui decisiu ens queden 5 partits més, no?
Sí.
A part del de Vilaseca, no?
Vilaseca té un partit menys encara.
No? Ara, sí. La veritat és que en aquesta situació el que nosaltres hem d'intentar és no baixar el pistó, no baixar la cara, i demostrar que podem estar allà, no? Demostrar-ho, no? Que si ara l'equip baixa la cara i ens posem 5 quesos i cents, voldrà dir que potser no estàvem preparats per això, no? En canvi, bueno, si seguim allà i al final quedem tercers i hi ha un partit del segon, doncs voldrà dir que estem preparats per fer-ho.
Gairebé un quart de nou del vespre eren les declaracions de Daniel Sampere, entrenador del Club Bàsquet de Sitges, en realista, com el primer. I, evidentment, la derrota de dissabte amb el Martorell deixa l'equip, com dèiem ara fa uns moments amb en Fermí, sense pràcticament marge d'error, si és que veritablement l'equip vol acabar o vol seguir lluitant per aquesta segona posició que, a hores d'ara, jo penso que està molt, molt renyida, Fermí, perquè ja no només parlem del Vilaseca, no? Estem també parlant d'equips com el Ramon Llull,
que està empatat.
Que està empatat i que,
16 i 8, tots dos,
i que és el proper rival que visita el pavelló de Pinsbens, no oblidem, setmana, el 5 d'abril, abans del parèntesi de la Setmana Santa. Queden 6 partits, però abans de comentar aquests 6 partits hem d'escoltar un nou protagonista, el Toni Muñoz, com acaba el partit, va tenir uns minuts per parlar amb l'Edu Piñero.
Bueno, van primeros, por algo es, y bueno, nosotros estamos ahí pues intentando luchar para meternos segundos, que es nuestra, creo que nuestra plaza, porque creo que Martorell está por encima, muy por encima de todos. Y bueno, hemos intentado, el primer cuarto ha sido muy malo por parte de nosotros y luego lo hemos ido arrastrando. Hemos luchado, pero nos hemos puesto ahí, pero al final no ha podido ser.
Heu treballat molt i quan faltava un minut i mig, estava dos punts, eh?
Sí, sí, no, por eso. Lo malo que si hubiésemos tenido la intensidad del final al principio, pues seguro que bueno, pues a lo mejor el ritmo del partido hubiese sido otro, no había tanta desventaja como ha habido, que hemos ido perdiendo de más de 20, y bueno, y al final pues creo que tienen muy buen equipo, buenos jugadores y ya sea mucho mejor que nosotros, nada más.
¿Y ahora qué, Edu?
Nada, estamos ahí, nos está claro que el segundo puesto no lo vamos a jugar con Vilaseca, y a partir de ahora pues no hacer tonterías y está claro que de los partidos que tenemos ahora a partir del sábado que viene, que es contra el Safa, pues no perderlo, ir partido a partido y ganarlos todos, y a partir de ahí ya veremos al final de temporada cómo quedamos.
Ahora ya se acaba el marcha de Rada, ahora este que guanya.
Exacto, no, está claro que ellos van primeros, van a quedar primeros seguro, y nos vamos a jugar con Vilaseca, que estamos ahí a un partido dos, y a lo mejor incluso nos lo podemos jugar en su casa, quedar segundos. Por eso ahora partido a partido, Safa la semana que viene y bueno, y no cometer más errores, que si no ya pues podemos decir adiós a jugar las fases.
Como home de bàsquet, tu saps molt del bàsquet i portes molt de tema en el bàsquet, com ho veus?
Hombre, difícil, a ver, está claro que el equipo empezó a principio de temporada con 3 derrotas, se han ido arrastrando y bueno, y ahora pues bueno, estamos en buen filio, o sea, está claro que Martorell es el mejor equipo y bueno, estamos ahí, o sea, ahora nosotros somos los que no tenemos que fallar, los demás lo que hagan nos da exactamente igual, lo importante es que nosotros no fallemos, que entonces, si fallamos nosotros ya, creo que jugar, quedaremos terceros o cuartos y no podemos jugar las fases, que es lo que nos interesa.
Ya por último, ¿cómo te trobas? ¿Cómo estás?
Bien, hombre, cansado, pero bueno, ya quedan 3 meses y bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo y nada más. Está claro que bueno, va pesando un poco toda la temporada, quieras o no, pues te estás jugando en cada partido, pues eso, estar ahí arriba y la tensión y todo, y bueno, yo creo que bien, pero descontento, pues bueno, por haber perdido, que era una oportunidad clara de asomarnos arriba más.
Doncs això és el que comentava l'Edu Piñero en acabar el partit, amb aquesta certa decepció de no haver pogut derrotar el líder, un Martorell ja que la primera volta va derrotar el Sitges gràcies als 14 punts finals d'avantatge. I en fi, com queda la situació ara dels Sitges, o millor dit, quins són els 6 partits que li esperen als Sitges? Doncs com ens en recordava ara fa uns moments l'Edu Piñero, s'ha de pensar ja immediatament amb el Safa Claró, partit que juga dissabte a la tarda, aquest proper dissabte. Després ve el Ramon Llull, atenció, perquè en Ramon Llull sí que és un rival directe en aquesta, diguem-ho així, aferrissada lluita per la segona plaça, el 5 d'abril. El 19 d'abril, un cop hagi passat ja el darrer parèntesi de la temporada, s'haurà de visitar la pista de la CC. Després un altre partit fora de casa, a la pista del Gavà, el 26 d'abril. I per acabar, l'últim partit a Pinsbens, el Reus Ploms. Aquest partit, per mi, suposo que se li té un especial carinyo, diguem-ho així, perquè com han escoltat, tant el Dani com l'Edu han fet referència a un seguit de derrotes puntuals que han fet mal. Reus, Sant Boi, i sobretot les 3 primeres derrotes de la temporada, que són les que una miqueta sí estan marcant, no?
Sí, d'alguna manera potser es pot anar arrossegant aquell inici dolent. Uh-huh. Era també acoplar-se, perquè el Dani és el primer estava aquí, per tant potser no es coneixien o sempre s'ha d'acoblar, per molt que siguin parlin el mateix llenguatge.
Sí, sí.
És un fitxatge.
Entrenador nou, jugadors
nous. El Dani era un fitxatge. Uh-huh. Per bé o per mal, però era un fitxatge, o sigui, era una persona que no es coneixia amb els altres i potser va pagar això. els tres partits aquests primers de no guanyar.
I s'acabarà la temporada el 10 de maig,
sí,
a la pista del Vilaseca.
No, res, no. Aquí es va guanyar de 4, però... Igual que es va guanyar de 4, doncs allà també...
Jo repeteixo, no em vull ni imaginar un Vilaseca-Sitges...
Decisiu.
Decisiu. Tant de bo sigui així, perquè voldrà dir que escolta'm, que s'ha arribat a l'última jornada amb opcions d'aconseguir aquesta segona plaça, no? Però ha de ser un partit brutal, amb una tensió... Bé, una final.
Sí, 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 no, final.
Una final. Però per arribar a aquesta final s'han de guanyar 5 abans.
Sí.
Aquests 5 partits que acabem de comentar. Doncs aquesta és la situació després d'aquesta jornada número 24 amb el grup segon de Copa Catalunya. Deixem Copa, anem ja a repassar la resta de marcadors que ens deixen la resta d'equips del Club Bàsquet Sitges. Fermí.
Molt bé. El Sènior B va jugar abans i va guanyar 66-48 al Gelida. El Júnior va jugar després, com sempre, i va guanyar 62-48 amb un Castellbisbal Júnior. Sots 21 va perdre 58-61 contra el Bellesport de l'Hospitalet. En quant a equips de promoció ja, el cadet va guanyar a Vilanova 51-59 al bàsquet Samà, i li té la mida presa perquè no hi ha manera que el Vilanova pugui amb els cadets aquesta tongada del 93-94 del Sitges. El cadet B va perdre la pista de 50-34 a la pista del bàsquet Ateneu Montserrat de Barcelona. El cadet C va perdre a Brera 72-60. L'infantil A va jugar al Centre Catòlic d'Hospitalet 84-50, va perdre també. L'infantil B va jugar contra el Club Bàsquet Viladecavalls, que està ubicat a Matadepera, i va perdre 51-50, d'aquells partits que sap greu. El preinfantil va jugar a Olesa i va perdre també 71-58. El mini A va guanyar Vilafranca contra el Casal de Vilafranca 63-73. El mini B va jugar al Prat i va perdre 63-59. El premini escolar va guanyar el premini A, que jugava contra el Club Esportiu Bàsquet Samà, 42-44, i el Premini B jugava contra el Col·legi Llebeig de Vilanova i va perdre 22-19. En quant als femenins, el sitgetà cadet es va esplaiar a la pista tot el que va voler, va guanyar 86-35 contra el Sant Bonaventura de Vilanova. L'infantil A té el partit ajornat fins al dia 22 d'abril, la vigília de Sant Jordi, qüestions de calendari. L'infantil B va guanyar 58-48 contra el Bàsquet Cerdanyola. El mini A descansava aquesta setmana i el mini B va guanyar 78-16 contra l'Escola Sant Gervasi de Mollet.
En fi, ha estat una jornada molt positiva per la gent de l'esportiu.
El primer mini, com sempre, ja ni el comentem, perquè és que el Consell Comarcal segueix amb els seus 13.
Molt bé. Alguna cosa més?
En quant a bàsquet, no.
Doncs perfecte, 8:22, fins aquí el nostre temps dedicat al bàsquet. Avui especial atenció, evidentment, l'ocasió s'ho mereixia amb aquest partit de dissabte entre el Sitges i el Martorell. No ha pogut ser, haurem d'esperar què passen aquestes 5 últimes jornades que es preveuen també molt, molt interessants.
6.
6, he dit? 5? He dit 5, no?
Sí.
I són 6.
Jo en veig 6.
6. Avui porto una empanada.
No passa res, escolta'm. No. És dilluns, és dilluns.
Entre la intencionada, que al Dani també li vaig dir, la intencionada, l'Edu, no, intencionada no, tècnica directament, eh?
Tècnica per protestar
mínimament. Sí. En fi.
Bé, d'aquestes n'hi ha en tots els partits i moltes vegades no es xiulen, però tocava.
Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Vuit i 23, comencem ja a repassar tota la sèrie de resultats de la jornada futbolística i comencem, com sempre, pel futbol base de la Blanca Subur. Tenim ja l'Albert Lluís disposat a comentar-nos, doncs, això, tots els resultats dels equips de la Blanca Subur. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Per on comencem?
Pues pot juvenil A, Blanca Subur 3, Atleti Vilafranca 3. Un empat i gràcies. Els de la Blanca no van estar en el partit i els visitants, molt incordiosos, es van endur un punt que a la Blanca perjudica molt, ja que aquesta setmana havia perdut el líder i era la manera de potser enganxar-lo. Bueno, no passa res. No,
encara bo que l'equip va poder rescatar un punt.
Sí. El juvenil B, Castellví de la Marca 0, Blanca Subur 3. Bona victòria. faltant 5 minuts, l'àrbit va acabar el partit, ja que els locals es van dedicar a repartir llenya. El Cadetà, Blancasubur 6, Sant Mauro 3. Un altre gran partit del líder, que no perdona, a bons i a dolents. El Sant Mauro, un gran equip. El Cadet B, Molins de Rei 3, Blancasubur 0. Al camp del tercer i grans, la Blanca no va tenir opció ni d'empatar. L'infantil A, Blancasubur 10, Vilanova del Camí 0. Copiosa golejada d'un equip que torna a estar bé. Infantil B, Segur de Calafell 0, Blancasubur 5. Han passat per sobre dels locals sense fer un gran partit. Han fet els gols necessaris per guanyar-lo. La Levina, Marianao Poblet 5, Blancasubur 3. No va estar bé la Blanca. Els locals ho van aprofitar. La Levin B, Torre de Claramunt 0, Blancasubur 3. Una clara victòria fora que els permet seguir a roda del líder. La Levin C, Blancasubur 0, Mascatarro 0. El Cué se li va indigestar la Blanca, que no va ser capaç de marcar ni un gol. El Benjamin A, Sant Boià 5, Blancasubur 4. En el temps de descompte, els locals van marcar, trencant les il·lusions de la Blanca, que mereixia l'empat per al seu bon joc. El Benjamin B, Vendrell 5, Blancasubur 5. Faltant 5 minuts per acabar, la Blanca perdia 5-3. En un gran apretón final, han salvat un puntet. El Benjamin B, partit atreçat, jugat dimarts a Vilanova. Sant Bonaventura 3, Blancasubur 5. Bona victòria a Vilanova d'aquest equip que està més bé cada dia. El Benjamin C, Blancasubur 9, Anoia 3. Golejada amb molts gols. Els nanets ja han despertat del seu letargo. Per últim, el 45 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses, Galeries d'Artefoz 1, Mi Pintor 8, Remax 1, Interarmaris 3 i Òptica Holandesa 3, Sixes 7. Amb Pitufos, Newton Informàtica 2, Les Magnòlies 2, Hotel Estela 3, Restaurant Triana 6 i Begudes Adell 4, Camping Sitges 1. Tot esto es lo que hay.
Doncs fins aquí el nostre habitual repàs als marcadors que ens deixa el cap de setmana futbolístic a la Blancasubur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana. Adéu-siau.
Vinga, bona tarda. Adéu.
Tres minuts i arribarem a dos quarts de nou del vespre. Seguim repassant més marcadors als partits dels equips de l'Escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Comencem pel juvenil, que va guanyar amb el seu partit disputat ahir a la tarda aquí a Aiguadols. 2-1 va guanyar el conjunt juvenil de les Sitges al Vendrell. També jugava contra el Vendrell, però en aquest cas fora de casa, el Cadet, que va acabar perdent per 3-1. L'Infantil, que va perdre el derbi a Aiguadols davant el Club de Futbol Vilanova per 2-3. També va acabar perdent la Levia A, que jugava a les Roquetes davant la Penya Jove. Penya Jove 6, Unió Esportiva Sitges 3. La Levi B jugava al camp del Club de Futbol Vilanova i perdia 5-1. També perdia la Levi Comarcal, en aquest cas davant la Fundació Vilanova per 4-0. Els Benjamins, el Benjamí A, que... Bé, ja saben que fa unes quantes setmanes que es va proclamar campió, jugava aquesta jornada contra el segon classificat, contra el Base Olèrdola, i el resultat ho diu tot, Unió Esportiva Sitges 6, Base Olèrdola 1. El Benjamí B perdia per la mínima 3-2 al camp de l'Igualada. El Comarcal A perdia el Municipal d'Iguadols per 1-9 davant la Fundació Vilanova 1, mentre que el Comarcal B s'enfrontava a la Fundació Vilanova 4 i s'enduia la victòria gràcies a l'1-4 final. El Pere Benjamí perdia aquí al Municipal d'Iguadols. El resultat final va ser d'Unió Esportiva Sitges 2, Anoia 4. Temps també per repassar la tercera jornada del torneig clausura, el torneig social, com dèiem, aquesta tercera jornada que ens ha deixat els resultats següents en categoria de minis. Terramar 1, Cau Ferrat 4 i Aiguadols 4, La Ribera 2. I a Maxis, Baluar 2, Maricel 3 i Cap de la Vila 1, Albinyet 2. Temps també per donar un petit cop d'ull a la jornada de futbol femení. És notícia, mai millor dit, perquè el sènior del Sobrense, el primer equip del Sobrense, va perdre el seu primer partit de Lliga, 2-1, al camp de la Florida de l'Hospitalet. El gol del Sobrense que el va anotar Eli. En fi, la primera derrota de l'equip de la Sobrense en tota la temporada, en un partit on, bé, segons ens comenten, les jugadores sitgetanes no van estar gaire encertades. En fi, en qualsevol cas, és una derrota que podem dir anecdòtica, perquè en qualsevol cas també el títol i l'ascens el tenen molt, molt, molt a tocar. La Florida 2, Sobrense 1, com dèiem, aquesta primera derrota de la temporada. El cadet juvenil que perdia 7 gols a 2 al camp de l'Enreus. Marina i Sara van ser les golejadores del Sobrense. I en categoria Levi infantil, empat en el derbi entre el Sobrense i el Vilanova. L'autora del gol de la Subu, Daniela. Dos quarts de nou. I aquesta mitja hora final mal comptada que ens queda abans no arribem a les 9 l'hem d'aprofitar bàsicament per repassar amb els resultats de la 25a jornada tant a la preferent com a la segona territorial. D'aquí uns moments repassem resultats del grup segon de la preferent, amb especial atenció, com no, al partit que va jugar la Unió Esportiva Sitges ahir davant els Sants, derrota final 1-2. La resta de marcadors d'aquesta 25a jornada van ser aquests: Torreforta 2, Alcarràs 1, Iberiana 2, Barceloneta 0, Viladecans 1, EFAC Almacelles 2, Vistalegre 1, Rocatenc 1, Sant Joan d'Espí 1, Cambrils 1, Alcatllà 2, Horta 1, Sant Ildefons 2, Canyelles 1 i Sant Feliuenc 2, Guissona 1. Continua aquesta lluita aferrissada al capdavant de la classificació, podríem dir que entre quatre equips, la Iberiana, el Torreforta, el Sants i el Sant Feliuenc. Per aquest ordre, la Iberiana, líder amb 52 punts, a només un, el Torreforta amb 51, amb 49 el Sants i el Sant Feliu, que marca doncs aquesta quarta plaça i en aquesta línia, per dir fins aquí, els equips que acabaran lluitant per el títol. El Sant Feliu suma 48 punts. Ja amb 8 punts, bastant despenjat, el Vistalegre amb 40, amb 39 el Rocatenc i el Catllà, amb 35 el Cambrils, amb 34 l'Alcarràs, amb 33 el Viladecans. El Sitges continua 11è amb 30 punts, ja fa 3 jornades que s'ha quedat clavat amb aquests 30 punts. També sumen 30 el Sant Ildefons i el Canyelles, amb 29 l'Horta, el proper rival dels Sitges, amb 23 la Barceloneta i els tres últims classificats amb 20 punts, el Sant Joan d'Espí, l'Almacelles amb 18 i el Guissona Cué amb 14. Doncs, com els dèiem ahir, derrota dels Sitges al Municipal d'Aiguadols, 1-2. La Unió Esportiva Sants es va endur la victòria gràcies a aquests 2 gols i una victòria al cap i la fi que, com dèiem al principi del programa, li permet al conjunt de Barcelona seguir viu en aquesta lluita pel títol, títol que se'l disputaran Iberiana, Torreforta, Sants i Sant Feliu. Oi, Toni? Perquè més enllà d'aquests 4 equips, difícil que el Vistalegre puguin recuperar, per exemple, aquests 8 punts que li treu al Sant Feliu, no?
No, ja
aquí marquem la línia, amb aquests 4 jo penso que està el títol, evidentment, l'ascens directe a Primera Catalana i la promoció.
Sí, sí, evidentment aquests 4 són els que se los jugaran, perquè de fet l'altre, ja el Vistalegre, ja queda una miqueta lluny, no?, d'aquests jocs que li donen doncs, el fet de poder jugar, poder lluitar bé per la promoció o bé per l'ascens, no? Però en fi, jo penso que...
I els Sitges? doncs, el Sitges que s'ha quedat clavat amb aquests 30 punts i que...
Home, de fet, el diumenge té un partit complicat al camp de l'Horta. L'Horta també és un equip necessitat en aquest moment.
Sí, senyor, té 29 punts, un menys que el Sitges. Sí,
es troben dos equips molt necessitats i necessiten, com no, la victòria, no? A veure, ahir tampoc va mereixer el Sitges perdre. Si la setmana passada el Sitges no va mereixer perdre, ahir tampoc, perquè de fet...
Està sent aquesta una constant de la temporada, és a dir que l'equip està perdent allò per resultats molt curts i sempre ens quedem una miqueta amb aquella sensació de dir, ostres, uns dies perquè, evidentment, les errades se condemnen, uns altres dies perquè les decisions arbitrals tampoc estan ajudant... En fi, està resultant, repeteixo, una temporada complicada, sí, però... tot i que incideixo un altre cop en el tema del que deia a l'inici del programa, no? Que ostres, no m'agradaria caure en el parany de dir per culpa de l'àrbitre passa això, passa allò altre.
Bé, no, però a veure, el segon
apreciació... El partit d'ahir és especial, no? És especial, sí, sí. Perquè, clar, t'anulen gols que d'entrada semblen totalment legals, a mi sobretot, repeteixo, podré estar equivocat o no, però l'últim és que encara no sé per què l'anul·la, i és un gol que curiosament es fan ells en pròpia porta, era el minut 93, passaven 3 minuts. Costa d'empassar, no?
Sí, costa.
I més quan l'equip està amb aquests problemes d'efectius i de que està lluitant allò una miqueta contra els elements, no? Com aquell que diu.
I a més, tenen en compte que doncs, els dos partits que ha perdut darrerament, tant el de la setmana passada com aquest, l'ha perdut per penal. Perquè, de fet, la setmana passada xiulaven un penal que era el 2-1,
sí, senyor.
I aquesta setmana li xiulaven un altre penal que era l'1-2. Doncs, i a part de tot això, doncs això, no?, de que, a veure, un penal molt rigorós, perquè per mi va ser un penal bastant rigorós, és que, sí, de fet...
És allò, van a la pilota defensa i davanter, a l'Òscar, doncs, va anar fort a la pilota, ostres, què vols que et digui?
Mira, si molt m'apures, el primer gol ja, el de Xavi Pasqual, ja venia precedit d'una falta que l'havia fet el delanter, precisament el defensor dels Sitges, però claríssima, que l'àrbitre no xiula, deixa continuar la jugada i Xavi engalça aquest xut i marca. Doncs ja ve de tot això. Doncs després arriba el penal per mi molt rigorós, i ja no me quedo amb això. El partit treba totalment el Sants, el jugador Sants per terra, i a part doncs quan el Sitges marca primer el gol de l'Andreu, l'anula per fora de joc. Per mi no ve que l'Andreu en fora de joc, l'auxiliar sí i l'àrbitre també.
És una pilota que pentina el Medina,
sí,
i l'Andreu de cap també la fica dintre.
Por si oi, l'Andreu ve de darrere.
Ja dic, és molt difícil, a vegades, des de la nostra posició, poder veure si és fora del joc o no. Però en qualsevol cas, ja dic, l'àrbitre, doncs, a instàncies de l'auxiliar, doncs, decideix no donar el gol, però el Sitges encara té una nova opció.
Sí, sí.
Que era aquesta última jugada del partit, no?
Sí, bueno, té una altra.
Sí, una altra.
Té una altra, que també l'auxiliar aixeca la banderola, no sé per què, potser per falta, és que no ho sabem ningú. L'anul·la el gol, no sé qui lo va marcar. I el tercer és el més clar, no? Perquè el tercer ve en una sèrie de rebots i un mateix jugador del Sants, doncs se lo fica en pròpia porta,
el porter fa intenció, no va
arribar a rematar.
El porter fa intenció de sortir, li passa la pilota i bé, no ho sé.
L'auxiliar dona gol.
Cada vegada en tinc menys,
De fet, és que jo me quedo amb això. L'àrbitre al principi dona gol. L'auxiliar lo mira i veu que dona gol i se'n va cap al mig del camp. Al moment que l'àrbitre recula una miqueta cap a darrere, es troba amb dos jugadors del Sant. Jo no sé què li diuen a aquests dos jugadors. I l'àrbitre rectifica, va cap allà i anul·la el gol. No ho entenc. No ho entenc quan ja havia donat el gol i no sé el que va xiular, perquè fora de joc no era falta tampoc, perquè de fet ve d'un rebot. No ho entenc. El que passa que estava molt clar que el Sitges marcaria 25 gols, però no serien vàlids cap, perquè, escolta, 3 gols que te l'anul·li els 3.
Et tires jugant fins a les 10 de la nit i encara estaries marcant gols i l'àrbitre te'ls estaria invalidant. Em quedo amb el gol del Rafa Vilchez, que va ser un golaç al minut 27, un xut amb l'esquerra de fora de l'àrea de 15-20 metres. Va entrar allò molt arrapadet al pal, un golaç. L'empat el feia el Xavi Pasqual, per cert, una celebració un pèl massa exagerada i massa efusiva, les coses com són, però bé, no m'hi ficaré.
Sí, però jo sí que diré una cosa, jo el Xavi Pasqual l'he defengut moltes vegades i és un jugador doncs, que el continua defendent al seu lloc, no? Perquè de fet és un jugador que doncs, ho dona tot i ningú li té que treure aquest mèrit, no? Però sí que trobo que l'actitud de vers al gol, doncs, una vegada va marcar el gol, per a mi no és correcte. El jugador el pot celebrar com vulgui, però no de la manera que va celebrar. I més, en la casa teva, davant d'un equip que tu has jugat, i tot i que tu estiguis pel que estiguis, tens que guardar una miqueta de respecte. I jo, igual que a vegades doncs, he lluitat per ell, en aquesta vegada no estic amb ell. A mi me va semblar que
excessiu, com
a d'alguna mínim. Manera va ser molt excessiu la manera de celebrar el gol.
L'empat, com dèiem, feia el Xavi Pasqual al 36 i al 57 un penal comès per Òscar, com dèiem, rigorós o no, però al cap i la fi, doncs, com que no hi ha volta enrere, te l'has de menjar i Oliver Piris va fer el 1-2. Hem de tenir temps per escoltar el que deia el Manuel Rodríguez quan va acabar el partit. Això és el que deia el míster dels Sitges.
La veritat és que una mica surrealista, però bueno, a vegades passen aquestes coses. Avui no teníem que guanyar i no hem guanyat. Bueno, no solament no hem guanyat, sinó que hem perdut. El futbol té aquestes coses i els hàbits també participen en el joc. I avui no ha sigut el nostre dia en aquest sentit. Per l'altra banda, doncs, bueno, hem fet tot el que hem pogut, com sempre, i anem amb la sensació de que en unes altres circumstàncies avui el partit no s'hagués perdut, però les circumstàncies que s'han donat doncs, s'ha perdut.
Mereix alguna sospita de tot arbitral?
Jo sempre dic el mateix. En calent pots sospitar de tothom i pots pensar les mil i una. Després, com això no es pot provar mai ni pots verificar-ho de cap altra manera, doncs t'has d'aguantar i anar cap a casa i bueno, segurament algun dia potser serà al revés, no? Un dia no ens ho mereixerem i tindrem un habitatge favorable i guanyarem un partit que potser no, bueno, doncs esperem que això passi algun dia.
El partit se li ha posat molt bé l'equip, ha marcat un extraordinari gol al Rafa, però a partir d'aquí potser ha faltat més fluïdesa en el joc, no arribaven pilotes clares a dalt, no, ha treballat, però potser ha faltat...
Jo penso que el partit no ha estat un bon partit nostre, sobretot la primera part hem patit una mica, jo penso que ells han estat un pèl superiors, però bueno, estava molt igualat i qualsevol dels dos equips pues, bueno, podia decantar la balança. La segona part més o menys ha començat igual. La jugada del penal, bueno, jo no sé si ho penal o no, des d'on jo estic no ho veig, em sembla una mica justet, però bueno, l'accepto. A passa que aquí, a partir d'aquí, doncs, bueno, nosaltres hem tirat a dalt, hem anat en tot i realment les hem tingut i bueno, jo penso que haguéssim pogut fer un golet perquè hem pogut fer-lo i bueno, i no hem estat encertats. El Sants és un bon equip, està dalt per algú i s'ha perdut un partit que en principi pues, bueno, es podia perdre, el que passa que sap greu la forma, no? La manera com s'ha perdut sap bastant greu, perquè la sensació que hem tingut tots és que, bueno, que l'habitatge ens ha condicionat molt.
Bueno, avui com a mínim podies recuperar una miqueta la línia defensiva, el que passa és que l'Òscar l'hem vist que sortia coix. Té alguna cosa important? Ho pregunto perquè clar...
No ho sé, perquè amb el calentón de tot el que ha passat, al final no he acabat de preguntar què li passava, però sé que tenia problemes a l'esquena, a la mitja part ja es queixava de problemes a l'esquena, i bueno, i després, doncs, bueno, quan li han donat la patada aquella, l'agressió aquella per darrere, sense pilota ni res, doncs, es veu que l'han acabat de trencar i ja tinc que demanar el canvi.
Tercera derrota consecutiva, això s'ha d'aixecar, no? O s'ha d'intentar?
Sí, estic com sempre. És així, això. Futbol ja sabem com va, aquest any no estem tenint gens de sort en res. I ara pues, toca tornar a plantar les dents i intentar pues, això, guanyar 3 o 4 partits i sortir d'aquí el més aviat possible. I, bueno, i diumenge tenim una final a Horta i hem de pensar en això només.
El que passa és que bueno, aquesta temporada, amb tota la situació econòmica, esportiva, quan l'equip ha perdut 3 o 4 partits consecutius, no? I això sembla que es va arrossegant, no?
Sí, però hem de veure com s'han perdut 2 partits. Vull dir, cada partit és diferent. Sí. i potser donar la casualitat d'aquesta, entres en una dinàmica. Pensa que nosaltres estem en un moment psicològic sensible, estem molt sensibles i segurament una derrota ens toca una mica la moral, no? Clar, potser sí, però jo penso que avui no, independentment de que s'hagi jugat millor o pitjor, però bueno, jo penso que avui el partit era un partit que sabíem que es donaria així, molt igualat, un petit algun error a darrere que ens ha costat alguna jugada de perill i, bueno, i el partit se'ns ha escapat. Però cada partit és una història, vull dir, no sé si són tres consecutives, però no li vull donar més importància al fet de que s'ha perdut, i s'ha perdut un partit i ja està.
Doncs algunes de les reflexions de Manuel Rodríguez. Li preguntàvem també al míster del Sitges sobre la situació econòmica, si s'ha pogut solucionar o com està el tema. A hores d'ara el míster ens en deia que bé, que encara s'hi està treballant, que de moment això, s'hi està treballant i que no hi ha cap novetat destacable. L'Horta, com dèiem, el proper rival del Sitges aquest diumenge al municipal Feliu i Codina. Gairebé 9:15. Hem de parlar del grup 12 de la segona regional perquè està apassionant com mai. I hem de començar repassant els marcadors d'aquesta 25a jornada, que van ser aquests: Carme 1, Sobrense 4, Penya Madridista 2, Internacional 1, La Múnia 2, Cubelles 3, La Pobla 1, Riu de Villes 4, Molanta 1, Piera 1, Odena 2, Vilanova del Camí 0, Sant Cugat 0, Moja 2, Masquefa 1, Vista Alegre 1 i Capellades 1, Fundació Vilafranca en 2. La Múnia continua liderant la classificació, 53 punts, tot i la derrota d'ahir davant la Múnia. El Sobrense recupera la segona posició, 50 punts, igual que el Cubelles, i amb 48 el Sant Pere Molanta. Amb 40 ja també, una classificació més o menys igual a la que comentàvem fa uns moments de la preferent. Ja bastant despenjador el Sant Cugat amb 40, amb 38 Vilanova del Camí i Riu de Villes, 36 Masquefa, 35 Inter de Sitges, 34 Fundació Vilafranca i Òdena, 33 Moja, Vista Alegre, Santa Margarida. La Pobla de Claramunt es queda amb 30 punts, 25 per Piera, de moment surt de les places directes a descens, Capellades 23, Carme 20 i Penya Madridista 17. El Sobrense, després d'haver perdut, diguem-ho així, perquè la sensació era aquesta, bona part de les seves aspiracions a seguir lluitant pel títol, perquè almenys si fem marxa enrere en el temps i bé, aquí, ara fa una setmana tot just, dèiem o teníem la sensació que la derrota davant el CUE doncs restava moltes possibilitats, o com a mínim deixava el marge d'error allò amb a sota mínims. Toni, en una setmana la truita s'ha tornat a capgirar.
Sí, s'ha girat la truita. No,
bàsicament per una raó molt senzilla, perquè el Sobrense va guanyar el seu partit, el match ball que tenia, diguem-ho així, perquè la Múnia doncs va acabar perdent el seu partit a casa amb el Cubelles, i perquè el Molanta també es va deixar 2 punts amb el Piera.
Sí, sí, sí.
Per això.
Sí, sí, perquè el Sobrense va fer els seus deures, cosa que la setmana passada no ho va fer. La Múnia, doncs, van sopegar a casa davant d'un equip que jo fa dies que ho dic. La gent potser pensava una altra cosa, però que s'ha reforçat, que té un jugador doncs que l'està donant molt...
Nous aires.
Sí, a l'equip, i que el Cubella és un Cubella molt diferent, i la prova la tens que ahir fins i tot va anar guanyant per 1-3 a la Múnia, i al final se va quedar tot amb un 2-3, no? Un partit tens, partit bastant complicat, en la que l'àrbitre va marcar bastant i en el que el Cubella doncs se va portar 3 punts importants. Jo sabia que si el Sobrense era capaç de fer els deures, doncs trauria petroli, no, d'aquesta jornada, perquè sabia que alguna cosa passaria diferent a la Múnia, no? I això és el que va passar, no?
Home, d'entrada, tu has de guanyar, perdona, tu has de guanyar el teu partit i esperar a veure què passa en un enfrontament directe, no?
Ahí està,
sí, sí, sí.
Ahí està.
Però tu primer potser has de pensar en tu i guanyar els 3 punts.
Què és el que va fer el Sobrense, sí, 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 no? Sí. Jo penso que el Sobrense va fer un partit molt seriós, el que passa que pel postre també el Molanta doncs va cedir un punt a casa, 2 punts a casa, va empatar amb el Piera i el Sobrense va sortir beneficiat. El Sobrense va fer el que tenia que fer, la seva feina, i la va fer bé. I no era fàcil, perquè el camp del Carme és molt complicat, ja no per a l'equip, sinó per pel terreny de joc, no? Uh-huh. Perquè tu vas veure que ahir realment allò era molta pols i res més, no?
L'Arenal, com perquè diu el Jordi, perquè és que és així,
s'acaba i era impressionant, no?
Però Subrense per mi fa una cosa molt bé, que va tenir clar des d'un principi el que s'havia d'anar a fer a Carme, i a Carme, si tu tens clar el que vas a fer o el que et trobaràs, escolta'm, acaba la primera part 0-3, partit gairebé liquidat.
Sí, a més jo a vegades discrepo en plantejaments i això, doncs en aquest cas estic molt al favor del plantejament d'ahir. Jo penso que la sortida ahir des del primer minut d'Alejo...
Tot i que és un partit que després els jugadors ho deien, hosti, quin partit més lleig de jugar, no? No he pogut fer ni un control, no he pogut fer ni un passe al peu.
És que no pots res.
Però bueno, ja saps que són 90 minuts que han de ser així, i que si vols endur-te la victòria d'allà, doncs noi, has de fer un sacrifici, i per uns moments has de deixar la teva filosofia futbolística a la bossa, i anar per lo que s'ha d'anar.
Sí, tens que anar a lo pràctic, tens que anar a marcar i jugar a la contra com ho va fer el Sobrense, i doncs tenir un home golejador com el Saladejo, que doncs a la primera part doncs va marcar la diferència, i de fet ja des de minut 20 el Sobrense començava a marcar diferència, i en 3 gols d'Alejo doncs anava al descans 0-3. Després arribava el gol d'ells, al minut 4 de la segona part.
Sí, que dius, ai,
jo,
que no.
Sí, jo va posar l'ai, no, al sí, cos, sí, sí. No, perquè, ja no perquè el Carme jugués millor que el Sobrense, sinó perquè aquell camp és molt petit, el mateix està la pilota una porteria que l'altra, i doncs tens el record aquell del Vilanova del Camí, no?
Sí.
I és allò que jo marcava una miqueta, però no, ahir el Sobrense va ser molt Sobrense, Toni Salido i Alejo van marcar els gols, i fins i tot jo destacaria molt el porter del Sobrense, que ahir va estar l'Albert molt despert, era un camp difícil per ell, i doncs molt bé tot l'equip.
Bon partit en línies generals de l'equip del Sobrense. Ens va agradar també el lateral, el número 2, Andreu.
Sí, l'Andreu m'ha agradat molt, molt ficat, molt bé, i no era fàcil,
No. Ahir era un partit d'aquells gossos. Uh-huh. En fi, doncs, victòria importantíssima del Sobrense 1-4, i evidentment les sensacions que tenia el Jordi molt diferents a les d'ara fa tot just una setmana.
Home, sí, era complicat, ho havíem estat parlant ja des de la setmana passada, després de la derrota del camp d'Aiguadols contra el Tossa. Ens ha servit per un toc d'atenció, crec, perquè avui l'equip ha sortit molt concentrat, ha sabut fer els deures, no hem jugat un gran partit tècnicament, però sí que hem jugat un partit molt bo en col·locació, amb intensitat, i bueno, després quan arribàvem a dalt érem definitoris i hem sentenciat el partit ben aviat. El que passa que aquest partit és el que deia el Toni per aquí, que si marquen el 1-3 amb el camp tan petitet, et pengen totes les pilotes, doncs és complicat. Però després hem marcat el quart i realment ja no varia el resultat.
Avui heu lluitat contra dos factors, contra la pressió que tenia l'equip després de la derrota de l'altre dia i contra la història també, perquè aquí ja sabem que normalment es ve a perdre.
Sí, es ve a perdre, t'apreten molt, és un camp que, bueno, a part del viatge ja l'heu vist que perds per aquí, nosaltres hem anat a la Pobla Claramunt, hem visitat el camp d'aquí 2 setmanes i bé, hem arribat justets, ells tenen el factor camp, les pilotes, el bot, el ventet aquest que fa, els 4 aficionats que si es fiquen al partit pues, apreten una miqueta i bueno, no els hem deixat i hem solucionat avui bé, hem fet els deures i hem guanyat, que crec que els nanos s'ho mereixien, perquè l'altre dia va ser un cop molt fort, però el vestuari amb molt bona feina d'en Daleri, com el Dani, com pues, del Manu, que ha estat sempre amb els jugadors, i el delegat pues, s'ha aixecat i ara pues, veient els resultats que s'estan produint, que encara no han acabat, pues, ens tornem a reenganxar pues, com sempre a la Lliga.
En qualsevol cas, aquest camp es ve el que es ve. Ara ho comentaven els jugadors, clar, difícil controlar una pilota, difícil donar-la al peu, aquí es guanya com ha guanyat avui el Sobrense.
Sí, però no sé si ha sigut per la concentració 100%, que l'Alejo, el Toni Salido han controlat pilotes sensacionals, perquè recordo una sonida que va marcar Sant Anatxoli, no puc marcar, que ha fet un control extraordinari. Estàvem més mentalitzats. La setmana passada jugàvem al camp d'Aiguadols, que està perfecte, regadet, i no controlàvem una pilota. Per això eren les cames, el cansanci i bueno, els partits, com deia el Toni Salido a la ràdio l'altre dia, pues, vam estar tota la setmana al camp. Era dilluns entreno, dimecres entreno, dijous partit, divendres entreno. Després el diumenge vens allà, feia molta calor, ens va influenciar tot, no? I ara pues, avui ha sigut diferent. A lo millor aquest toc d'atenció ha sigut important, però no negatiu, sinó important de cara a que estiguem reenganxats a la Lliga.
Dels 4 gols, 3 de l'Alejo, avui firma un hat-trick que per ell personalment li anirà molt bé, no?
Tan important, avui s'ha vist una miqueta l'Alejo que defineix, òbviament no serà mai l'Alejo ràpid, però s'han vist un parell de jugades aquí de que es gira, que sap fer aquests rebents que té i aquests 2 metres, i la veritat és que ha sigut avui l'aportació sensacional. I la dubte ha sigut fins a l'últim minut si jugava o no, però bueno, al final la decisió avui ha sigut bona.
Era un partit per ell avui.
Sí, sí, ara, perquè hem buscat una mica que el Salido es mogués per darrere d'ell, per les segones jugades, després ells jugaran amb una defensa que no m'ho pensava, jo era una defensa tan adelantada, i la veritat és que s'han mogut com a peix a l'aigua, no, aquí, i esto es campo para mí, deia.
Probablement les sensacions han de ser allò en la seva justa mesura, no? Probablement ni diumenge es perdia la Lliga, tot i que t'ho vam preguntar, sí. Ni avui
s'ha guanyat,
no?
No, avui ha servit d'al·licient pels jugadors, no? L'altre dia, a l'acabar el partit, ja us ho va comentar també el Toni, que avancen totes les notícies, el dilluns va anar no sabem qui ha sigut, el vestuari ha ficat ple de missatges, no? 10 missatges, 10 propòsits, i bueno, hem aconseguit complir el primer, que era confiança. Hem recuperat la confiança, hem guanyat aquest partit, i ara espero que no ens entri la por de guanyar a casa, que a vegades passa, i bueno, nosaltres hem d'anar amb el capellades a mort, i ells també vindran a mort, que és un altre equip que està involucrat a la zona de 100.
Podem saber el contingut dels missatges?
Sí, home, el contingut és clar, queden 10 partits, han ficat 10 paraules a la paret, i tot això sumaria pues, el que busquem, no? A part de la il·lusió, pues, a l'ascens, que ningú ens obliga, però la veritat és que seria bonic aconseguir-ho.
Avui era un partit que, com tu has dit, tot continua igual, però era un partit molt important. Primer perquè l'equip ha guanyat potser el que havia perdut la setmana passada, i segon perquè són 3 punts que poden ser, fins i tot, si molt m'apura, 5.
Sí, bueno, ara no sé com acabaran els partits, però bé, és un partit a part que teníem aquest efecte que sempre hem mencionat, que fora de casa no donaven peu en bola, no? De veritat és que portàvem des de Vilafranca sense guanyar, sense comptar l'Inter, i avui pues, hem guanyat bé, i és un reforç moral tremendo, no? Però és com el que comentàvem amb el Pitu, avui ens reenganxem, però és que no s'havíem desenganxat mai, hi haurà resultats. Fixa't el Tossa, que estava despenjadíssim, ja 2 setmanes seguides que rep la Múnia i el Molanta. Ojo, que ja vas confiat, i a Igualada és Igualada.
Probablement aquest equips que van a la cua, tipus Penya Madridista, tipus Piera, ara no és garantia d'èxit jugar contra ells, no, més aviat tot el contrari,
per
no?
Això nosaltres hem fet capellades, jo prefereixo, hem comentat, no, jugar contra algun equipet de zona mitja, de zona noble, que digui jo, que no es jugui res, perquè per exemple el Sant Cugat ara ha afluixat molt, l'Odena ja no juga res, l'Inter mateix ha afluixat perquè ja pràcticament amb una victòria està salvat. És més complicat jugar contra Capellades, contra aquests equips de baix, el Carme, el Tossa, és que tothom està reenganxat, i sobretot jo crec que hi haurà un equip que serà importantíssim, que serà el Moja.
El Moja pot...
I tenim que anar allà, eh?
Nosaltres hem d'anar a Moja, el Moja ha de jugar contra el Molanta, contra la Múnia...
És un camp, Jordi, que jo ho deia, aquest me causava molt de respecte, però me causa més respecte
sí,
a Moja.
Sí, amb la musiqueta aquella, no?, del sí, Sereno. Sí. No, jo el que crec és que Moja, a part, és que té molt bon equip. Jo a mi em va agradar molt a casa, el que passa que potser tenien baixes a darrere, però tenien el Brasil aquell enmig, 2 torres a dalt molt bones, i bueno, serà un jutge. I a part, nosaltres tenen ganes, però Moja Molanta és un derbi, Moja la Múnia és un derbi. I aquí n'hi ha caliu.
Doncs i tant, si hi ha caliu, i el caliu que ens espera en aquestes últimes jornades, el Toni té aquí ben apuntadet el calendari. És una cosa que ens agrada molt fer, sobretot quan arribem a aquestes alçades de temporada, i sobretot quan parlem d'un equip com el Sobrense, que encara té les seves opcions per lluitar per el títol, i això ens agrada. I ens agrada mirar el calendari, a veure qui ho té més, no diré més fàcil o més difícil, perquè bé, al final resulta que, com li dèiem amb el Jordi, avui jugues amb el Piera, i bé, i per molt equip de la cua que sigui, no més aviat el contrari, ara és el perill de jugar contra aquests equips.
Sí, sí.
Com li va passar, per exemple, a l'Inter el dissabte al camp de la Penya Madridista.
Sí, o com li va passar al Molanta a casa seva amb el
Piera.
Amb el Piera.
Jugar amb aquests equips ara és perillosíssim.
Sí, perquè són equips que han apostat per salvar la categoria, han fitxat, no volen perdre categoria, i evidentment lluitaran fins a la fi.
De moment el Piera ja ha donat un pas i ha sortit dels 3 últims.
Sí, sí.
Ara queden Capellades, que és el rival del Sobrense diumenge a la tarda d'Aiguadols.
Serà un partit complicat també, sí, sí. Per això, no? Perquè s'està jugant la vida, i evidentment sortiran per totes.
Tipus Penya Madridista, és a dir, l'experiència la tenim.
Sí, clar, no cal badar.
I l'equip ja, amb aquests missatges que s'han penjat al vestidor, ha de tenir molt clar, sobretot, que Capellades és un equip que vindrà aquí amb ganes de juerga, com es diu,
i que bé, que el Sobrense no pot fallar. Després ja analitzarem el que deies, no? El desplaçament de Moja, que és molt difícil,
I que és una jornada molt interessant la d'aquesta setmana. T'ho diré perquè el Cubelles va al camp de Moja.
Interessant.
El dimecres ja analitzarem.
Sí, dimecres
tot,
ja
parlarem de tot això.
Tornes a obrir la llibreta dimecres i bé, analitzarem calendari de Sobrense, de Cubelles, de la Múnia, de Sant Pere Molanta, que són ara per ara els equips que encara tenen opcions de ja no només lluitar per la promoció, sinó quedar campions. Ho hem de deixar, arribem pràcticament en un minut a les 9. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres, i a vostès també, moltíssimes gràcies. Ens retrobem esportivament parlant dimecres a la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Maricel. Que passin una molt bona nit. Adéu-siau.